Tard o d'hora havia de sortir, i de fet ha sortit força d'hora, Pau Casals, en aquest cas l'orquestra Pau Casals, i tot i que demà la Maria Rosa Corredor hi dedicarà de manera íntegra i més aprofundida la relació entre Pau Casals i Josep Maria Corredor, la seva ponència, avui en Joan Gai doncs, ja ens avançarà una, amb la seva comunicació titulada L'orquestra Pau Casals i Girona, un teixit de vincles i amistats, una reflexió que em sembla que pretén anar fins i tot una mica més enllà del que és estrictament la relació entre Corredor i Casals, que serà abundantment tocada demà, i que em sembla que també una mica en la línia del que ha fet la Gemma ens permet veure fins a quin punt les biografies, les vivències, les experiències de tota una generació marcada de manera irreparable per l'exili, en el fons són d'alguna manera la mateixa vivència, el mateix exili, la mateixa una mena de biografia col·lectiva. En Joan Gai em sembla que també és més que sobradament conegut, és la persona que sap més coses sobre música a Girona, amb molta i molta i molta diferència. És musicòleg format a la Universitat Autònoma de Barcelona i titulat superior al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Actualment fa classes a l'Escola Superior de Música de Catalunya i està desenvolupant la seva tesi doctoral amb el doctor Jaume Iats sobre música de la Segona República, la guerra i la postguerra civil espanyola. Moltes gràcies, Joan.
Gràcies. Jo ara m'he quedat una mica parat perquè segur que no sóc la persona que sap més coses de música de Girona. Però, en fi. Bé, jo la veritat és que sí, que la primera intenció era doncs, tractar aquesta vinculació entre Pau Casals i Josep Maria Corredor, però em sembla que vaig fer bé de canviar l'orientació perquè serà molt millor la intervenció que podem sentir demà i en tot cas segur que molt més directa. De fet, el canvi d'orientació va venir una mica per això i per reconstruir també, en aquest cas no una relació directa de Corredor, sinó la figura de Pau Casals, que em sembla que col·lectivament doncs sí que és una figura molt, molt reivindicada, molt divulgada i tot plegat, però de fet des de fa 2 anys estic participant en un projecte conjunt entre la Fundació Pau Casals i l'Escola Superior de Música de Catalunya, justament per recollir tota la informació que encara és molt dispersa de l'activitat justament de l'orquestra Pau Casals, de l'orquestra que portava el nom de Pau Casals i que va fundar el 1920, i que de fet ocupa un capítol important en el llibre de les converses amb Pau Casals, i que em permet, en aquest cas d'avui, reconstruir una mica justament les vinculacions que havia establert Pau Casals amb tota una sèrie de gironins, podríem dir, anteriorment a la vivència de l'exili i de la postguerra, que de fet d'aquí va ser on va sortir aquest fruit més conegut del llibre de converses, però que de fet la vinculació de Casals amb Girona venia de lluny, venia de, podríem dir això, de tota una generació anterior, i que es vincula sobretot a uns quants noms que no per coneguts penso que val la pena de situar una mica tot aquest plànol de relacions que parlàvem abans. Sí que és veritat que sentint la comunicació de la Gemma pensava que de fet estem parlant d'unes èpoques diferents, però que hi ha molts elements de contacte i una mica de retrat d'aquesta Catalunya que dèiem abans, aquesta Catalunya que ens havíem perdut, i d'aquesta Catalunya on hi havia unes autoritats, i Pau Casals n'era una, i n'era una de molt reconeguda pel públic musical, per als mateixos músics, i que una mica va ocupar un lloc central que penso que encara no s'ha estudiat prou. Tant és així, que bé, jo deia al principi que Pau Casals és molt conegut, però per exemple, l'única publicació que hi ha sobre la tasca i la trajectòria de l'orquestra que ell va fundar de la seva butxaca en els primers anys, doncs de fet és un llibre introbable, que és una tesi doctoral de l'Oriol Martorell, que ni tan sols té forma de llibre, sinó que és una part de la tesi doctoral publicada i, com dic, actualment introbable. Aleshores, aquestes vinculacions de Pau Casals s'haurien de situar en un primer moment justament en l'any que havia nascut Josep Maria Corredor. Per tant, estem parlant que ell acaba de néixer i per tant aquí ell no hi té protagonisme. Estem parlant de l'any 1912 i que és l'any en què va conèixer personalment a Juli Garreta. Explico això perquè justament aquests anys, a partir de 1912, són els que Pau Casals havia establert una presència pública més intensa a Catalunya, que en els anys de la primera joventut, quan ell s'estava fent un nom internacional en el món de la música, doncs bàsicament es dedicava a fer gires fora d'aquí, i en canvi aquests anys és quan ell retorna més assiduament, i també és un moment en què la vida musical a Girona estava vivint el que em sembla que era una de les seves etapes més interessants, més dinàmiques, i que van tenir els seus projectes o les seves realitats més interessants a partir de 1920, justament. Bé, doncs jo deia que aquest mateix any, 1912, l'any que Josep Maria Corró havia nascut, es va produir una trobada entre Juli Garreta i Pau Casals. Era, de fet, la primera trobada. No es coneixien abans, i, de fet, l'anècdota recollida en diverses fonts i sembla que certa, és que Pau Casals havia sentit la música de Juli Garreta l'any abans, a l'estiu de 1911, en la Festa Major de l'Arbós del Penedès. Era un moment d'aquests de vacances en què Pau Casals i el seu germà, l'Enric Casals, estaven de vacances a Catalunya, i la principal de la Bisbal tocava a les festes majors molt sovint repertori de Juli Garreta, perquè de fet van ser els principals divulgadors a partir d'un cert moment. Bé, sembla que aquesta música de Juli Garreta va despertar l'interès dels germans Casals i van demanar als músics doncs, de qui era l'autor, es van interessar per conèixer-lo, de tal manera que l'estiu següent, és a dir, aquell 1912, els músics de la principal de la Bisbal es van endur a Juli Garreta cap al Vendrell, i en allà van participar en unes ballades de música a la residència de Sant Salvador, a la residència de Pau Casals, que van trasbalsar molt profundament a Juli Garreta. És a dir, tenim la crònica periodística, diguéssim, d'aquella trobada, s'explica doncs, que els dos músics no es coneixien, que durant aquells dies es havia estat tocant repertori seu a Sant Salvador, però el que és més interessant és que hem recuperat una de les cartes, de les poques cartes autògrafes de Juli Garreta, que era un personatge que escrivia molt poc, escrivia molta música, però molt poca lletra, tant és així que moltes sardanes ni tan sols els hi posava el títol, els hi posaven els seus amics. Però una d'aquestes poquíssimes cartes autògrafes l'hem pogut recuperar justament del Fons Pau Casals de l'Arxiu Nacional de Catalunya, i dona testimoni d'aquesta primera trobada, del seu entusiasme d'haver conegut a Pau Casals, i immediatament ja li envia una sonata per violoncel que sembla que ja tenia escrita però que té molt d'interès en que la toqui, li envia les seves sardanes últimes per sotmetre-les una mica al seu veredicte d'autoritat, i sobretot li demana doncs, això, que li demana consells, i que ja li escriurà també una altra peça, que de fet l'escriu aquell mateix estiu, que és una sonata, una sardana, perdó, que es va acabar titulant en Pau Casals. Era una dedicatòria que, ja dic, es va convertir en el títol de la sardana, i que després de Juny, que és doncs, la sardana que identifica Juli Garreta, és la més interpretada. El que va tenir de particular aquesta trobada entre els dos músics no va ser només tot aquest recull de testimonis, sinó que va trasbalsar una mica la pròpia carrera de Juli Garreta, que el va convertir en el músic que va ser després. En aquells moments era molt reconegut com a sardanista, però a partir d'aquell moment es va orientar de manera ja definitiva cap a la música simfònica. I això tampoc és casual, perquè molt poc després van començar els tràmits per fundar el que va ser l'Orquestra Pau Casals. I l'Orquestra Pau Casals, de fet, es va convertir en l'instrument que va fer sonar les obres de Garreta. Garreta, a partir del moment en què es va fundar l'Orquestra Pau Casals, no va escriure cap més sardana, malgrat ser tan conegut com a músic de sardanes. La fundació de l'Orquestra Pau Casals va començar tot el seu funcionament l'any 1920, uns quants anys més tard d'aquella primera trobada. Entremig ja es havien intercanviat alguna altra carta, Casals i Garreta. Joaquim Pena, que havia sigut el secretari de Pau Casals, havia escrit alguns articles sobre la música de Garreta, però en un context en què s'estaven construint una sèrie d'estructures culturals, nacionals, a nivell polític, però sobretot també en l'aspecte cultural, l'Orquestra Pau Casals hi va ocupar un lloc molt important. Esclar, si estem parlant de 1920, sentir una orquestra simfònica de 80 músics, que ara pot semblar una cosa doncs, molt habitual, en aquell moment era una cosa extraordinària. Aquesta orquestra tenia la intenció de dotar Catalunya precisament d'una institució a l'alçada dels paràmetres europeus, que Casals coneixia perfectament i que tenia interès en implantar aquí. Les grans obres del simfonisme clàssic, sobretot del simfonisme germànic, van arribar de la mà de Pau Casals a través de dues sèries de concerts, és a dir, l'orquestra no era fixa durant tot l'any, sinó que organitzava dues sèries de concerts, una de primavera i una de tardor, perquè això permetia justament que la resta de l'any Pau Casals continués les seves gires internacionals, que era d'on obtenir els recursos per pagar en els seus músics de la seva orquestra. Doncs jo explicava que de fet va ser una eina de portar al públic de Catalunya el gran repertori simfònic, però amb un segon objectiu, que era d'incentivar el treball compositiu, és a dir, que els músics catalans també creessin obres simfòniques, obres per orquestra, que Pau Casals va anar estrenant. I així doncs, van anar tenint més protagonisme doncs, des de Morera fins a Jaume Païssa, fins a Samacois, Toldrals, La Mot de Grignon, tant el pare com el fill. Però s'ha de dir que en la primera sèrie, és a dir, la primera sèrie de concerts, que era la tardor de 1920, l'únic autor del país del qual es va interpretar alguna música va ser justament de Juli Garreta. I va ser l'únic que d'una manera absolutament regular i sistemàtica va estar present a totes les temporades de l'Orquestra Pau Casals. De fet, l'orquestra li encarregava una obra cada any que s'estrenava sempre en aquesta temporada de tardor durant 6 anys seguits, bàsicament perquè el 1925 prematurament Juli Garreta va morir amb 50 anys. I de fet, com anava dient, doncs, la primera de les obres simfòniques que va estrenar aquesta nova orquestra en la seva primera sèrie va ser justament la versió simfònica de la sardana que Juli Garreta havia dedicat a Pau Casals. Bé, els inicis d'aquesta orquestra, que va tenir un llarg recorregut fins a les vigílies de la Guerra Civil, per ser exactes, la vigília fins al 17 de juliol, doncs no van ser fàcils, malgrat el prestigi que tenia Pau Casals com a músic arreu del món. De fet, va haver de fer front, jo el que deia abans, a uns públics amb poca tradició, a uns pressupostos molt cars que pagava ell de la seva butxaca i a un entorn amb poques estructures que justament la fundació d'aquesta orquestra volia contribuir a millorar. I també s'ha de dir a l'encaix amb altres formacions, perquè com que era una orquestra que formava només en aquestes dues temporades, la resta de l'any els seus músics treballaven a les orquestres del teatre o treballaven en altres formacions i per tant els havia de llogar expressament. I aquest procés inicial l'hem pogut conèixer justament gràcies a les memòries de la pròpia orquestra que fins ara estaven inèdites i que les redactava Joaquim Pena, aquest personatge que va estar sempre al costat de Pau Casals. I per això hem pogut saber que el tercer any de l'existència de l'orquestra era un any especialment delicat, doncs perquè els recursos que Pau Casals tenia pensat dedicar i s'estaven acabant, però va ser el moment en què es va fer una aposta de dir, doncs, si això no tira endavant, farem un últim intent, i va ser justament l'any en què es van fer les primeres sortides fora de Barcelona. Això va ser el 1922, i els escenaris escollits van ser justament Girona. Reus i Girona, en el mateix moment de l'octubre del 22. I aquesta elecció no va ser pas casual. És a dir, l'Orquestra Pau Casals va venir a Girona, a Reus també, en un moment en què s'estaven començant una sèrie d'iniciatives musicals que estaven renovant el panorama d'aquell moment. Reus acabava d'estrenar la seva associació de música i Girona, de fet, estava vivint un moment, com deia, especialment interessant, en què tota una generació de músics nascuts, de fet, coetanis de Pau Casals, és a dir, nascuts entorn als anys de 1870-75, el mateix any que Juli Garreta, de fet, aquesta generació que en aquell moment tenia els 40 anys, aproximadament, doncs havia arribat en el moment de donar els seus fruits, i de fet era una generació que ja havia donat, ja havien estat protagonistes de la majoria d'iniciatives musicals que s'havien viscut a Girona des de l'arrencada del segle XX, des de les primeres acadèmies musicals, el primer intent de establir una orquestra simfònica a la ciutat, que va durar poc, i sobretot la fundació d'una associació de música que formava part una mica d'aquest entramat institucional que jo deia abans. És a dir, una associació de música que organitzava un concert cada mes, que tenia una sèrie de socis que pagaven les seves quotes i per tant tenien les entrades preferents, i sobretot que s'integrava en el que es va dir la Lliga d'Associacions de Música de Catalunya, una mica amb aquesta idea de la Catalunya ciutat i tot el que s'estava vivint en aquell moment també políticament. De fet, en les memòries jo explicava que Joaquim Pena hi deixa constància d'aquesta primera sortida de Barcelona i parla d'això. Diu, les primeres sortides de la nostra orquestra que inicia amb elles el seu expandiment cultural per terres catalanes amb l'èxit més falaguer. Per tant, ells tenien una mica aquest projecte de que l'orquestra Pau Casals no fos una cosa exclusivament de la ciutat de Barcelona, sinó que fes una dimensió catalana. Aquest va ser el primer concert, l'any 22, però l'Orquestra Pau Casals va anar tornant a Girona. I això que és tan senzill de dir, doncs, va fer tants concerts a Girona, costa molt de reconstruir perquè la documentació d'aquesta època doncs, és molt incompleta, però va fer un total de 4 concerts a la ciutat i 4 concerts més a les comarques, repartits des de 1922 fins a 1930. De fet, els primers van ser bastant seguits, el 22, el 23 i el 24, després van venir aquests concerts a les Terres de Girona, una a Olot, una a Figueres i una a Sant Feliu de Guíxols, i això no és pas casual perquè són les ciutats on hi havia associació de música i, per tant, respon una mica aquesta presència de l'Orquestra de Pau Casals en aquest entramat institucional que s'estava formant en aquell moment. El fet que anessin a Sant Feliu de Guíxols també era una manera d'homenatjar el seu amic Juli Garreta. De fet, a tots aquests concerts s'interpretava sempre el repertori de Juli Garreta, i la darrera vegada que van actuar com a orquestra Pau Casals a Girona va ser l'any 30, un cop Garreta ja feia 5 anys que era mort, però va ser una presència que va deixar una petjada molt forta, perquè era en el marc precisament d'un homenatge a Juli Garreta molt sentit que s'havia pagat per subscripció popular, que va ser el moment que es va inaugurar el bus de Juli Garreta, que encara hi ha a la Devesa, i l'orquestra va actuar en el Teatre Albéniz en el decurs de 2 dies d'actes que de fet incluïen doncs, excursions, visites al museu i celebracions que de fet van ser una excusa també per homenatjar Pau Casals, és a dir, s'homenatjava Garreta i indirectament també a Pau Casals, que va acceptar doncs, la presidència d'aquest homenatge. Bé, doncs, de totes aquestes presències de l'Orquestra Pau Casals a Girona, les dues primeres les havia organitzat la Casa Sobrequés, que de fet la Casa Sobrequés era una botiga de música, però la botiga que havia fundat Tomàs Sobrequés, que era un d'aquests músics que jo deia de la mateixa generació de Casals i de Juli Garreta, i que de fet no va ser mai només una botiga de música, i això la gent que coneix temes de Girona ja ho sap, sinó que doncs, era una botiga que organitzava concerts dins i fora de la botiga, que publicava una revista musical, la revista musical Scherzando, que encara ara, estem al segle XXI, i és la revista musical més important que ha tingut mai Girona, més important per continguts i per continuïtat, i va durar doncs, 3 dècades. No n'hi ha hagut mai més cap d'aquesta dimensió. I que, és clar, per estudiar l'època doncs, és una font imprescindible. Aleshores, aquests primers concerts els havia promogut Sobrequés, i també havia promogut a través de la revista aquest homenatge a Juli Garreta de l'any 30. En la comissió organitzadora d'aquest homenatge, de 1930, una de les persones que hi destacava i que de fet la presidia era Josep Terrats. Josep Terrats, que també era un altre d'aquests personatges de Girona que en certa manera van ser el lligam de Pau Casals amb tot aquest entorn, empresari, poeta, sobretot, filarmònic, wagnerià i col·laborador de Tomàs Sobrequés en la revista, i que va acabar esdevenint amic personal de Pau Casals. De fet, tant és així que quan Pau Casals venia a fer les seves actuacions a Girona, fos amb l'orquestra o en les 3 o 4 vegades que va venir també com a solista per tocar amb el seu violoncel, doncs sempre s'estava a casa de Josep Terrats, no anava a cap hotel, sinó a casa seva, i de fet va acabar sent el padrí de la filla petita de Josep Terrats, de Maria Elena Casals, perdó, de Maria Elena Terrats, i li va acabar dedicant una cançó per piano, que és d'aquest repertori tan poc conegut de Pau Casals, que ara justament s'ha reeditat, i és una cançó de Bressol per piano, que li va regalar en ocasió dels primers reis de la nena, és a dir, els reis del gener de 1935. Aquestes vinculacions personals de Pau Casals amb aquests gironins, que en certa manera eren els artífecs de tota aquesta activitat musical a la ciutat, es poden resseguir a través de les mateixes publicacions, però també a través de la pròpia correspondència personal, que al fons Pau Casals de l'Arxiu Nacional conserva. D'una banda hi ha la correspondència amb Tomàs Sobrequés, que és sobretot una correspondència, diguem-ne, del terreny pràctic, de l'organització dels concerts, dels articles que es publicaven a la revista, i en canvi hi ha l'extens epistolari amb Josep Terrats, que és molt més llarg, que abasta molts més anys, perquè de fet aquesta vinculació no era pròpiament una vinculació musical, que també, però sinó aquesta relació més personal, i que permet resseguir aquests vincles des dels mateixos anys 20 fins a la dècada dels 50. Per tant, tenim tot un recorregut d'aquesta amistat a través de les cartes que dona testimoni doncs, això, dels vincles que Pau Casals tenia amb la ciutat i, en aquest cas, especialment amb la família Terrats. I finalment hi ha un tercer gironí en aquest panorama, que n'hi ha més, però aquests tres penso que dibuixen bastant bé aquests lligams, que era Josep Maria Dalmau Casademont, que era una altra d'aquestes persones, diguem-ne, essencials en aquesta primera articulació o en aquesta institucionalització de la música a la ciutat. Josep Maria Dalmau era secretari de l'Associació de Música, que s'havia fundat el 22 també, i va ser el president de l'Orquestra Simfònica de Girona, que funcionava a partir del 29. De fet, Josep Maria Dalmau va ser regidor per Esquerra Republicana de Catalunya també a l'Ajuntament de Girona des del 31 fins la vigília de l'entrada de les tropes franquistes i per tant una persona de molta presència pública, d'una família burgesa molt reconeguda, d'un protagonisme cívic a la ciutat, però que ell va centrar molt en el terreny cultural i que de fet es va exiliar també a Perpinyà, com altres personatges que avui se n'ha parlat, fins l'any 46 que va retornar. I especialment durant els anys de l'exili manté una correspondència amb Pau Casals en aquests primers anys de l'exili que donen fe una mica de les dificultats aquestes de tota aquesta gent que d'alguna manera es trobaven desubicats en aquest context del Rosselló i que en el cas de Josep Maria Dalmau, que a més tenia una disminució física en les cames, doncs volia dir que a més tenia una sèrie de problemes afegits que de fet van motivar una mica el seu retorn, malgrat tot, a partir de l'any 46. Un cop ja desenganyat de la possibilitat de que al final de la Segona Guerra Mundial hagués fet anar les coses d'una altra manera. Per tant, aquestes vingudes a Girona de l'Orquestra Pau Casals em serveixen una mica també per establir que formen part d'un procés en què la ciutat s'estava dotant d'unes estructures culturals que fins llavors no havia tingut. En el cas de la música, d'una cultura del concert públic com no l'havia tingut abans. I de fet hi ha una relació directa amb la creació d'aquesta orquestra simfònica pròpia a partir de l'any 29. De fet és molt significatiu que un cop creada l'Orquestra Simfònica de Girona, que de fet també va ser una iniciativa singular i repetida, l'Orquestra Pau Casals només ve una vegada, bé, la vegada de l'homenatge a Juli Garreta i prou. És aquesta orquestra que va presidir Josep Maria Dalmau i que en certa manera doncs, és una institució que dona a la ciutat un caire que s'estava construint també des d'altres aspectes de la cultura. De tota manera, com he dit, l'última vinguda de l'orquestra Pau Casals va ser el 30, però la darrera actuació de Pau Casals com a violoncel·lista va ser una mica més tard, va ser el 3 de maig de l'any 33 en un concert benèfic, una mica com a agraïment en aquest homenatge que indirectament se li havia fet l'any 30. I va ser amb aquest motiu que Josep Maria Corredor va escriure el primer escrit sobre Pau Casals, com a mínim el primer del qual jo tinc constància. És a dir, el llibre de converses és molt conegut, però hi ha un primer escrit d'aquest mateix any 33, publicat el 3 de maig, en el diari L'Autonomista. De fet, des de 3 anys abans, des del 31, quan ja exercia de mestre, en Josep Maria Corredor hi publicava una secció titulada Postals, que de fet jo diria que és de les primeres intrusions, diguéssim, en el món de l'escriptura, i de fet per aquestes postals que es publicaven gairebé sempre a la primera pàgina del diari i desfilaven no només estampes localistes de la ciutat, de la Devesa, de les Fires, que també, sinó qüestions de política espanyola i europea ja en aquell moment, i així com els debats culturals de més actualitat. De fet, per un observador de la realitat com era ell, la presència de Pau Casals a Girona no podia pas passar desapercebuda. Les primeres sí, perquè de fet era un nen de 10 anys, però aquestes últimes no. I, de fet, els textos que escrivia Josep Maria Corredor en l'Autonomista es publicaven sempre al costat de les cròniques dels concerts de l'Associació de Música, vull dir que era una relació de veïnatge entre els textos. Doncs bé, en aquest cas, el 33 rememora l'article que es titula simplement Pau Casals a Girona, rememora la presència última de l'orquestra de Pau Casals en aquests homenatges a Juli Garreta, parla dels amics de Pau Casals, diu, els amics gironins de Pau Casals, justament com a impulsors de l'activitat musical, que li donen continuïtat, que donen suport a l'Associació de Música i sobretot elogia aquesta figura, aquesta autoritat en música que es considerava Pau Casals en aquell moment, parla de l'artista cívic, l'artista inimitable, que sent, deia Josep Maria Corredor, una pregona inclinació per la ciutat de Girona. Ja ho deia en aquell moment, i de fet és tota una premonició de la relació que van tenir doncs, anys més tard i que estic segur que en aquell moment de l'any 33 ell no podia ni imaginar, però que ja havia escrit, ja havia deixat constància en aquest primer article sobre Pau Casals. I jo no vull allargar-me més perquè de fet es tractava de que fos una comunicació breu, però que situa una mica també aquestes presències a Girona. Moltes gràcies.
Qüestions, aclariments, preguntes?
Ho entenc bé si els músics de l'Orquestra Pau Casals eren catalans, bàsicament?
Bàsicament sí que ho eren, sí. I de fet sortien de dos llocs. De fet, en aquell moment l'orquestra que hi havia a Barcelona era l'Orquestra del Teatre del Liceu i que tenia continuïtat durant tot l'any, i de fet Pau Casals sempre va tenir molta cura de que aquestes sèries de concerts no coincidissin amb les funcions del Liceu per no quedar-se sense músics. I de fet a Barcelona en aquell moment hi havia una altra orquestra simfònica que es deia l'Orquestra Simfònica de Barcelona i que la dirigia Joan Lamot de Grignon. Això va crear... la primera intenció de Pau Casals era col·laborar amb aquesta orquestra, però sembla que no es van acabar d'entendre i ell va tirar pel dret, va fundar la seva pròpia orquestra i de fet van conviure durant 4 anys. Les 4 primeres temporades existien tant l'Orquestra Simfònica de Barcelona com l'Orquestra Pau Casals. Pau Casals pensava que s'havia d'organitzar d'una altra manera, doncs perquè l'Orquestra Simfònica de Barcelona era molt inestable i tot plegat, i era més reduïda, i ell sí que va, per tant, va utilitzar sobretot músics catalans, i alguna vegada el que sí portava eren directors convidats que ell havia conegut en les seves gires internacionals a dirigir l'orquestra o a fer-hi de solistes. Això sí que era bastant habitual.
La relació, perdó, de Pau Casals amb el Liceu?
Sí. Bé, la relació de Pau Casals de fet era poca, això és el primer que s'ha de dir. Justament la idea de Pau Casals era fer un tipus de música a un altre nivell, amb el Liceu en aquell moment era un Liceu molt, una mica carrincló, podríem dir, que seguia molt les tradicions del teatre italià, malgrat que era la font, un dels caus del wagnerisme a Catalunya, tot plegat, però el funcionament de l'orquestra, per exemple, era molt rutinari, i de fet Pau Casals hi va actuar, és a dir, amb la seva orquestra hi van fer alguns concerts, en les sèries de Quaresma, per exemple, no en les primeres temporades. De fet, la seu de l'orquestra Pau Casals era el Palau de la Música. I amb l'empresari del Liceu justament van tenir molts problemes això d'ordre pràctic, és a dir, de músics que estaven lligats per contracte amb el Liceu i que els hi posaven traves perquè després anessin amb l'Orquestra Pau Casals, i de fet, sobretot en les 4 primeres temporades això va ser molt difícil. L'orquestra va durar, l'episodi justament s'explica en el llibre de les converses, va durar fins al 17 de juliol en què estaven assajant la 9a Sinfonia de Beethoven per les Olimpíades Populars que es vinguin a inaugurar. Per tant, són 16 anys pràcticament de funcionament, més un concert esporàdic l'any 37 enmig de la guerra amb els músics que va poder reunir, i els 4 primers d'aquests 16 anys la cosa penjava d'un fil, perquè això, hi havia molts problemes, sobretot bueno, de gestió econòmica, però també de gestió organitzativa, de col·lisió, podríem dir, amb el Liceu, precisament, que els hi posava molts problemes. I per això jo m'imagino que ell no tenia massa interès en tenir-hi vinculació i agafaven com a centre el Palau de la Música. Més tard, sí, més tard, a partir del 5è o 6è any, van fer algunes sèries en el Liceu, que de fet tenia aquest costum de les sèries de Quaresma, perquè en aquell temps tothom que és gran ja sap que per Quaresma doncs, hi havia moltes coses restringides, una era l'òpera, i aleshores feien aquestes sèries de concerts que ja s'havien fet en el segle XIX i que el Ver i l'Orquestra Pau Casals, ja més consolidada, va fer en el Liceu. I ja dic, i alguns dels músics eren compartits, podríem dir. Però va ser difícil la relació, sí. Perquè de fet era... És que, esclar, l'aparició de l'Orquestra Pau Casals es produeix en el pas del canvi del model d'orquestra de teatre, que és la que hi havia hagut també a Girona des del segle XIX, l'orquestra que serveix bàsicament per fer funcions d'òpera i sarsuela, a un model d'orquestra europeu, és a dir, que aposta per al repertori simfònic, per al repertori clàssic, simfònic, que els públics del centre d'Europa ja tenien una tradició de més de 80 anys. I això d'alguna manera era l'intent de Pau Casals de portar-lo aquí. I això va costar molt. I de fet, en aquell moment potser sí se'n va sortir, però vaja, a la vista està on estem.
relació del Joaquim Pena
amb Pau Casals i sí. Sembla que és el secretari doncs, sí. de l'orquestra. Després de la guerra, com segueixen?
De fet,
com queda?
Sí, Joaquim Pena va viure uns anys més tard aquí i va quedar com una figura, com seria el terme, molt apartada i molt sense presència pública. Durant els anys de l'orquestra Pau Casals va ser la mà dreta de Casals absolutament. És a dir, no és que hi hagués una relació, era la seva mà dreta per tot el que feia en relació a l'orquestra, especialment que comportava molts problemes de gestió, perquè són doncs, 80 músics, més tota la infraestructura, més els lloguers, més els espais i tot plegat, comptant que Pau Casals continuava les seves gires a l'estranger, sobretot a Anglaterra, als Estats Units, de tal manera que necessitava algú aquí que es cuidés de tots aquests afers. I la correspondència entre Pau Casals i Joaquim Pena, especialment d'aquests 16 anys en què va funcionar l'orquestra, és immensa. O sigui, hi ha centenars de cartes, algunes de plantejaments més de fons, de dir hem d'anar a buscar un repertori més actual, etc etc, fins a dates de dir m'ha fallat un trompeta perquè els del Liceu no ens el volen deixar, busca'l com sigui. És a dir, hi ha aquest tipus de correspondència de molts àmbits diferents, centenars de cartes, però dir que va ser una relació molt intensa. Després d'això, després de la guerra i els pocs anys que va viure encara Joaquim Pena després, aquesta relació va quedar, si més no per la documentació que nosaltres n'hem pogut consultar, va quedar molt esmorteïda. Hi ha alguna carta així esparsa i poca cosa més. Entre altres coses, perquè Pau Casals va deixar el seu germà, és a dir, l'Enric Casals no va marxar i sí que, en certa manera, portava tots els assumptes del germà, ell directament. Mentre que en els anys abans doncs, se'n havia cuidat sobretot Joaquim Pena. Per tant, va ser una relació molt més escassa i molt més curta després de la Guerra Civil. Ara, durant tots els anys de funcionament de l'orquestra, va ser molt, molt, molt intensa.
Si em permeteu, com que sembla ser que la seva filla, la filla del senyor Corredor, que hi ha persones que han quedat en l'oblit. Doncs tinc un petit poema que li vull dedicar. És molt curtet, si em permet ella. Puc? Mira, es diu Presoner. Diu, presoner sóc, presoner tinc els records. Jo els dono la llibertat, camí del cel, alcen el vol. Però no puc viure sense ells. De l'espai tornen al cor. Res més.
Moltes gràcies doncs, per l'aportació. Potser és el millor preàmbul el tast de textos de Josep Maria Corredor que ens han preparat en Xavi Planes i l'Anna Mira el Peix i que tindrà lloc d'aquí 10 minuts baix a l'auditori titulat Una casa pròpia al món al qual estan tots convidats i que bé, tenim aquests 10 minuts ben bé per fer el canvi d'espai. Moltíssimes gràcies Joan i a tothom per la seva assistència.